Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Comencem el 2017 i comencem amb una obra mestra, allò que va passar a Cardós, de Ramon Solsona. I com que res millor que fer-ne un tast, us en llegirem les primeres pàgines, per no destapar res que no es pugui destapar. I després, això sí, passarem a parlar-ne amb l'autor. Què us sembla, la proposta? Vinga, som-hi. La comba.
I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va.
Havia de nevar, ho sabia tothom. La matinada havia estat tèrbola, lleganyosa. El sol només va sortir un moment just després del primer toc d'oració, com si les campanes haguessin espantat els núvols. Recordo perfectament que es va veure el Pui Tabaca enfarinat. Era la primera nevada de l'any i quan el cel es va tornar a tapar ja es veia que la neu no trigaria a arribar també a la vall. El fred era cada vegada més viu i els núvols s'havien ajuntat en una sola panxa de plom que semblava que hagués de caure damunt del poble. La vaca està prenyada, deia un home que assenyalava el cel amb la punta d'un bastó. Tothom ho sabia, però la neu no arribava. La vaca prenyada no es decidia a deslliurar i el dia va anar morint sense que hagués caigut ni una volva. Quan va sonar el toc d'oració del vespre, ja era negra nit. Hi havia un silenci precoç. Es feia estrany no sentir cap guitarra ni els habituals cants dels andalusos que s'arrasseraven als bars fins que els feien fora. Era com si hagués sonat un senyal d'alerta per una nevada que tothom deia que era imminent. O era que al final el rector s'havia sortit amb la seva i a còpia de sermons i de rosaris havia aconseguit que la gent se n'anés a dormir d'hora. L'endemà havia de ser l'últim dia d'un rebombori religiós que li deien Santa Missió. Però no crec que el rector tingués tanta influència ni que la gent fos tan religiosa. A les 11 de la nit encara no nevava. Ho sé perquè a aquella hora vaig sortir a la carretera. M'havien desvetllat un murmuri de veus i uns passos esmorteïts que em va semblar sentir com si algú hagués entrat per la quadra. Em vaig llevar d'una revolada i vaig baixar sigilosament per sortir de dubtes. El cor em bategava amb una violència desbocada. Estava fent allò que fins aleshores havia evitat amb una disciplina de ferro. Cap imprudència, cap pas en fals en presència del marit, em deia a mi mateix, i menys encara davant del sergent de la Guàrdia Civil. Jo procurava que ningú advertís la fúria venjativa que creixia dintre meu i que m'empenyia la revolta. Però cada dia se'm feia més difícil callar i fer veure que no passava res. La ràbia s'havia apoderat tant de mi que allò no era viure. Estava tot el dia desficiós, cada vegada em resultava més insuportable lluitar contra dos impulsos contraris. El de la cautela absoluta i unes ganes irreprimibles de fer front a aquella situació a pit descobert, d'home a home. Però hauria estat una insensatesa. Jo no era ningú. I el sergent tenia l'autoritat de l'uniforme i de la pistola. Davant dels seus abusos, només podies acotar el cap i mossegar-te la llengua fins a fer-te sang. El marit i el sergent eren dos adversaris massa poderosos per mi. Clamar justícia contra els ultratges és molt noble, però hi havia alguna cosa més que ràbia dins del meu pit. I he d'admetre que la víctima era ella, no jo. En rigor, jo no podia exigir res a ningú. És una llei elemental que l'amant d'una dona casada no pot invocar cap dret. Jo estava condemnat a sofrir en silenci, a sentir més culpa que alegria en les poques ocasions en què ens omplíem de petons apressats. No tinc cap dubte que jo era molt més digna d'ella. Jo no veia el marit com a rival, sinó com un imbècil que es mereix la infidelitat. Tenia un tresor i no el sabia apreciar. Per això, al començament, jo no sentia gelosia, sinó indignació. Una ràbia que es va anar incrementant a mesura que jo em convencia que ell estava al corrent del xantatge, a què era sotmès a la seva dona i que fins i tot hi consentia. Les seves absències semblaven calculades per afavorir les trobades amb el mal ànima. El dolor que provocava la baixesa d'aquells dos homes se'm ficava fins al moll dels ossos, al fons del pensament, a les entranyes. Les últimes setmanes el marit estava sempre de mal humor. El negoci de la fusta no rullava bé i es desfogava renyant la seva dona per qualsevol cosa. La situació era cada vegada més tensa. L'atmosfera de la casa era cada dia més inflamable, però ella no contestava mai. Callava per no encendre l'espurna que ho faria explotar tot. Jo també em cosia la boca, anava amb peus de plom per no perjudicar-la encara més. Però la nit no podia evitar de pensar-hi amb la persistència obsessiva d'una febre. Va ser en un dels desvaris que em feien imaginar converses i gemecs inexistents que vaig saltar del llit. Em vaig vestir i vaig baixar per l'escala del darrere mirant de no fer soroll. Volia enxampar el canall en plena intrusió, però no sé què hauria fet si l'hagués sorprès entrant sobreptíciament per la porta del carreró com solia fer. El cas és que no havia entrat ningú. Jo estava molt trasbalsat, però recordo perfectament tots els detalls d'aquella nit. A les 11 vaig sortir a caminar una estona per mirar de calmar-me i sé que llavors encara no nevava. L'autor Ramon Solsona ens espera a l'altra banda del fil telefònic per poder-nos fer una mica de llum en aquest entramat de Cardós. Bona nit, Ramon, i bon any.
Bona nit, moltes gràcies, bon any també.
Gràcies. Ens situes la novel·la a Cardós en el moment de la instal·lació hidroelèctrica, però aquest tema, tot i que en la novel·la fa l'efecte que el coneguis a fons, no el devies pas conèixer abans.
No en tenia ni idea. Va ser una casualitat, vaig anar de visita a la vall, com qualsevol persona doncs, que va passar uns dies al Pirineu, vaig saber que en aquella vall de Cardós durant 15 anys hi havia hagut unes obres hidroelèctriques que van mobilitzar molta gent i que van portar molt d'enrenou, que a més van ser unes obres molt complexes, de 1959 al 74, i vaig pensar, home, aquí hi ha històries humanes, sobretot de la gent que va anar a treballar, el xoc entre la gent que arriba i el del lloc, i durant uns quants anys m'he estat documentant per escriure aquesta novel·la. Però a partir d'això, d'una cosa que no sabia abans, però no perquè tingui vinculacions especials.
I com et documentes sobre el tema, no? Sent un tema que, doncs, de bones a primeres no coneixies?
De totes les maneres, perquè primer he de saber com funciona una central, quines obres s'han de fer perquè funcioni una central, quines obres es van fer allà, concretament, que són unes obres d'enginyeria molt complexes, d'enginyeria de tot tipus, d'enginyeria de mines, perquè es tracta d'unes canalitzacions d'aigua d'uns 60-70 quilòmetres que es fa baixar l'aigua des dels llacs de dalt dels cims fins a Llavorsí a través d'una sèrie de conduccions, a través de tres centrals que hi ha excavades a la roca. Em vaig haver de documentar sobre l'arribada de gent, quanta gent va arribar, que van ser 25.000 en total, i 2.600 l'any que jo situo les obres, vaig haver de parlar amb gent que havia treballat i vaig haver de fer, paral·lelament a aquesta documentació, la feina més estrictament literària, que és imaginar històries humanes, personatges, que serveixin per explicar tot això que estic explicant com a rerefons, però per explicar històries humanes, històries literàries.
Llavors, el moment de la novel·la representa que ja te'l marca el tema que vols tractar-hi.
Sí. De fet, la novel·la comença amb un assassinat d'un guàrdia civil. I això ja és un tema, diríem, fort per ell mateix. I a mesura que es van trenant històries, és allò que se'n diu una novel·la coral. De manera que hi ha tota una sèrie de protagonistes, de gent que viu històries diverses, però clar, n'hi ha una de dominant, que és la història d'una parella que té uns amors complicats perquè ella està casada, i a partir d'aquí totes les històries es van tocant, i aquesta història central, que desemboca en un assassinat, doncs clar, té unes causes i unes conseqüències que acaba tocant totes les altres històries.
Com deies, només començar la novel·la ja ens parles de l'assassinat que sí, doncs girarà sí, entorn, no?, d'aquest assassinat a la trama. Però sempre quan et poses a escriure saps ja al final? Com és el teu procés d'escriptura?
A veure, quan començo un llibre no és que sàpiga al final, és que me'l sé tot. Me'l sé tot. Vull dir que no em començo a escriure que no ho tingui tot organitzat i ho tingui tot clar. Després, no acaba de ser exactament així. És a dir, després, coses que tens previstes no et funcionen, hi ha personatges que se't moren a les mans perquè els pensaves donar un determinat relleu, i de fet n'hi ha algun que jo havia previst i que l'havia treballat i després el vaig suprimir, i d'altres que et creixen, d'altres que no tenies previst, doncs agafen més personalitat, més entitat, més protagonisme, però en línia general, sí, sí, jo no començo a escriure fins que ho tinc tot ben planejat, i a més em faig molts esquemes, i em serveixen per guiar-me. I en aquest cas especialment, perquè l'estructura és complexa, sobretot complexa d'escriure, però jo no volia que ho fos pel lector. El lector és intel·ligent i ja va lligant caps, però tampoc volia que es perdés.
Parles d'una estructura complexa, però de fet el moment també és complex perquè és un moment ple de canvis. Això fa que en el teu cas, o sigui, en el cas de l'escriptor, sigui tot molt més complex o et dones cert marge a l'hora de crear tot aquest enigma de l'assassinat?
Sí, no, saps què passa? Més que complex, el moment és ric. Que jo, abans de posar-m'hi, quan parlaves de la documentació, també m'he hagut de documentar de l'època, perquè, esclar, d'ara a l'any 65, doncs ja han passat 50 anys una mica més i tot. Aleshores sí que m'he hagut de documentar i he descobert que era als anys 60, és un moment especialment interessant, perquè ja queda enrere tot el que és la postguerra aquella tan crua, tan immediata, amb tot el que era les cartilles de reaccionament, els maquis, tot això. Llavors, malgrat que la dictadura continua ben viva i la repressió doncs, no es luixa, sí que vas veient que hi ha tota una generació ja de gent més jove que pensa més a ballar, que ja no ha viscut la guerra, i que comença a haver-hi més diners, ja comença el desarrollismo, ja ve la tele, venen els més turistes, hi ha els 600, i aleshores això també he volgut treballar a la novel·la. No sé si és complex, però sí que és ric perquè li dona una dimensió més variada. Fins i tot en alguns moments serveix per donar puntes més d'alegria o de distracció de la gent, perquè a més la feina que feien era molt dura, i justament aquesta part més de ball, la part de social, de relacions, de parelles i tot això, doncs queda molt afavorit per una arribada de tanta gent, per conflictes, també, però és més ric que complex al moment.
El que parlis del passat, d'un passat real, o passat sí, en un moment real, diguéssim, això s'ha d'entendre també com una voluntat de protegir aquest passat perquè no se'ns esborri de la memòria? O no té per què?
És que sí, en bona part hi ha la voluntat de fer memòria històrica, perquè encara que hagin passat 50 anys i sembla que sigui de fa 4 dies, doncs, esclar, la veritat és que hi ha molta gent ja que no ho recorda. Inclús m'han dit que això, en posterioritat, cap al que m'ho deia, és que hi ha molta gent de la mateixa Vall de Cardós que ignorava moltes coses d'aquestes. I sí que m'he trobat que sempre que hi ha, no només allà, sempre que hi ha unes grans obres, hi ha hagut grans moviments de persones desplaçades, especialment els que venen de la misèria. En aquest cas, eren persones que venien d'Andalusia, que els anaven a buscar ja amb autocars per treballar a Cardós. Alguns no duraven gaire perquè les condicions eren dures. I sí que he observat que hi ha moltes ganes de recuperar aquesta història anònima de tanta gent que va treballar en obres d'aquesta mena en obres semblants d'altres tipus de preses, d'embassaments. I aleshores te n'adones que realment el benestar que tenim, el poder endollar un aparell i tenir la comoditat de l'electricitat a casa, té realment al darrere uns sacrificis i un cost humà realment important. I ho he volgut reflectir en la novel·la.
I també potser el fet de parlar-hi de migració ens pot ajudar a entendre més la migració actual?
És que hi ha cicles que són que es van repetint. La gent no emigra, no és ben bé com la febre de l'or. Té certes analogies, eh? La febre de l'or que veiem a les pel·lícules aquelles dels westerns, que té un component de cobdícia. No. Allà hi havia una certa semblança perquè quan arriben les empreses hidroelèctriques, doncs generen riquesa. La gent fa quartets, lloguen habitacions, de seguida surten una pila de bars a tot arreu, però és que la gent no hi va per cobdícia, per fer-se ric, o sigui, va per necessitat, però és que passa exactament avui el mateix. La gent emigra per dignitat, perquè viu en llocs de misèria, on diríem, ja es neix en unes condicions que o estàs resignat a mal viure o estàs decidit a jugar-te la vida per marxar. Aleshores, sí que hi ha una sèrie de situacions de llavors que són pràcticament calcades a les d'avui, i també el rebuig, és a dir, el que ve de fora és un pelacanya, és algú que porta una mà al davant i una al darrere, que no sap fer l'home amb un canut, que és inculte, que no sap parlar bé. Aquests prejudicis d'avui són exactament els mateixos que es tenia doncs, als anys 60 amb la migració, o als anys 20 quan van començar a venir una sèrie de treballadors, sobretot de Múrcia, Almeria, també de València, per treballar amb les grans obres de Barcelona, que hi ha el metro i l'exposició del 29. Sempre es repeteix.
També introdueixes les corrupteles. Creus que eren pròpies del moment, del franquisme? O això...
Dictadura i corrupció són sinònims. I com podem veure, la democràcia no se'n lliura, eh? Però està en una dictadura on tu no podies fer públic una denúncia, doncs imagina't. Justament amb això que t'estava comentant, d'aquest món dels anys 60, que es comencen a respirar uns certs aires més frescos i la gent és una mica més desinhibida, hi ha dos personatges de la novel·la que m'interessaven molt perquè representen aquest món que ja s'acaba, aquest món que no té futur, però que encara tenia molt present perquè estan associats a la dictadura. D'una banda hi ha el capellà d'aquests repatranis, el capellà autoritari, el capellà que estava acostumat, que es feia sempre tot allò que ell deia i ara la gent ja no el segueix, o no el segueix tant, i un guàrdia civil que representa l'autoritarisme més descarnat, perquè és un guàrdia civil que és assetjador, que és corrupte, i que, a més, com que pertany a un cos repressiu, doncs clar, representa l'autoritat. Però és un tipus de guàrdia civil que realment, això m'ho ha comentat molta gent, és que aleshores els hi tenien por. Doncs clar, hi ha un sergent que fa servir la seva autoritat per convertir-se en un assetjador i un corrupte.
Canviant de tema, de coses, bé o no, de coses que també encara perduren, però doncs en un altre sentit, dones molta entrada a la cançó, perquè és clar en aquell moment la cançó era molt important, ajudava a fer més digeribles sí. Les hores, suposo.
Sí, a veure, sempre és important la cançó. Sense música no podem viure. En aquella època la banda sonora ja començava a ser el twist, surt la llenca. El que passa és que justament la banda sonora dels treballadors, jo m'invento una cosa, realment me l'invento, però crec que és bastant versemblant, que hi ha uns treballadors allà que a més tenen un component, diríem, de reivindicació comunista perquè venen d'Andalusia, on va haver-hi molta repressió, canten el Soy Minero d'Antonio Molina gairebé com un himne dels miners, perquè allà n'hi havia molts que treballaven en els túnels. Però realment la gent d'allà, els immigrants, es compraven discos, de les diverses coses que es compraven, que escoltaven i cantaven, eren, doncs, el Manolo Escobar, el Juanito Valderrama, la Juanita Reina, el Rafael Farina, eren cançons d'allò de la canció espanyola, la copla de la seva terra, i la cantaven amb molt de sentiment, clar.
Abans parlaves dels personatges i podríem dir que el personatge central, és una pregunta, és la Rosita? Com ho veuries, això?
Doncs, mira, no ho sembla, però sí que ho és. Fins i tot m'han arribat a dir, escolta, és que hi ha molt pocs personatges femenins. Hi ha bastants més dels que sembla, perquè hi ha tota una manera de narrar, que hi ha tots els personatges perifèrics, la majoria dels quals són dones, que expliquen les coses que van passar aquella època. Però quan he parlat d'una parella que té una relació difícil, són la Rosita i el Santi, la Rosita és una dona casada, que en aquells moments, i en un poble encara més, tenia una relació fora del matrimoni, era una cosa molt complicada, i aquest personatge, per una cosa que no puc explicar, però que en la novel·la queda molt clara, doncs és el personatge central. De manera que si amb ella, la Rosita, no existís o no li passés el que li passa, no hi hauria novel·la perquè tot gira al voltant d'aquest personatge que sembla que queda com en segon terme, que és una persona que per la seva manera de ser i per l'època és més aviat callada, més aviat submisa, resignada, que pateix en silenci, però sense aquest personatge no hi hauria novel·la, amb tota seguretat.
L'estil que utilitzes, això en parlaves abans, per al lector és molt amè, però donar cabuda a tants personatges i a tants punts de vista, perquè els personatges que l'afegiri la revista que introdueixes, per l'escriptor no ho ha de ser gens de fàcil. Com t'ho fas? Com t'organitzes? Quina tècnica fas servir per fer-ho?
Mira, cadascú s'ho fa com pot o com li sembla. En el meu cas, jo el que vaig fer-me, ho faig sempre, em faig esquemes. Em faig esquemes per no perdre'm, perquè si es perd l'autor, imagina't el pobre lector. Doncs em faig esquemes i em faig uns esquemes molt rígids, no ho faig amb colors, em faig una sèrie de canvis que els vaig canviant, no ben bé sobre la marxa, però vaig controlant, perquè en realitat allò que va passar a Cardós és com un puzzle de 100 ni uns quants, no sé si 105, 110, 111, no ho sé. Són fragments relativament curts i hi ha molts salts, hi ha moltes elits, hi ha molts salts de la narració que ja es veu com continua i el lector doncs, fa el pont sense dificultat. Però clar, per organitzar totes aquestes peces havia de tenir un pla molt, molt treballat. I en aquest cas ho vaig fer així. Sempre ho faig així perquè em sembla que això després em serveix també no només per organitzar les històries, sinó també per enllaçar-les, per dir, ara que ja està ben explicada aquesta, ara ja la puc connectar amb aquesta altra manera que les històries es toquen entre elles i es modifiquen, i fan que a partir d'un personatge d'una història doncs es modifica la història d'una altra. De fet, hi ha unes 6 o 7 històries centrals i algunes altres més perifèriques, secundàries.
Bé, però és això, és un gran treball com d'això que deies, no? De trencaclosques, de confegir l'obra magna que és la novel·la de manera correcta, que és això, el lector ho agraeix molt, perquè clar, no se li fa pesat res, però de cara a l'autor doncs ha de ser més complicat. Em sembla que... Sí. Em sembla que el llibre el vas presentar ja a Cardós. Com el va rebre la gent?
Ben bé a Cardós no, al Pallars. Tant a Trem com a Sort. Que Sort, diríem, la població, la capital de comarca de Cardós. I va baixar gent de la vall de Cardós. Home, estupendament bé, estupendament bé. La veritat és que jo em vaig quedar molt, molt satisfet perquè hi ha coses que et satisfan molt. I és que la gent et digui que veuen reproduït l'ambient, l'època, la situació. D'altres et diuen això, que fa molt de temps que no ho recordava i ara he vist històries familiars, històries que m'havien explicat. Alguns van més enllà, i això sí que jo no puc controlar. Hi ha gent que, a vegades passa sempre, això, que hi ha gent que creu identificar personatges que realment l'he inventat. I ara aquí ja no puc jo dir res més que la veritat, i escolteu, no, és que me'ls he inventat. Però, bueno, sempre hi ha gent que creu. Però això, que és anecdòtic i que no té cap importància, és inofensiu, doncs va acompanyat de històries que t'explica la gent. Quan m'he anat a presentar la novel·la a diversos llocs, especialment quan m'he costat a la zona, Lleida, Tremp, Sort, doncs hi ha gent que t'explica històries que són records, vivències, anècdotes, accidents, que és una cosa molt important que costa molt de documentar, perquè a l'època del Franco s'inauguraven molts pantans i moltes obres hidroelèctriques, però el cost humà era un tabú, no queda registrat enlloc, no hi ha manera. I aleshores la gent que explica històries d'aquestes i agraeix això que deia abans, doncs que hi hagi una certa voluntat de memòria històrica de dir doncs que, a més, les novel·les serveixin també per recordar episodis reals.
No és la primera novel·la de la literatura catalana que de temàtica més o menys similar s'ubica precisament als Pirineus. Què tenen els Pirineus per ser tan sovint l'escenari de les nostres novel·les?
A veure, la meva resposta és molt clara. Els Pirineus són molt macos, que, a més els llocs de muntanya estan carregats d'històries, però en aquest cas no és tant el Pirineu, sinó la voluntat d'acostar-me a aquest xoc de gent que ve de fora. Jo, en algunes entrevistes que m'han fet, he dit, escolteu, els meus referents per aquesta novel·la no són tant les novel·les de la Maria Orval i el Pep Coll, que ells sí que són de la terra i coneixen molt bé el Pallars i en parlen amb molt més coneixement de causa que jo, sinó un llibre de Francesc Serés, que és La pell de la frontera, que explica d'una manera, a manera de reportatge, no és un llibre de ficció, doncs la realitat de tots els subsaharians, els negres, la gent que ve de l'Àfrica especialment, que s'estan per la zona del Carràs, del Segre, de Fraga, Saïdí, que és el poble de Francesc Serés, i explica d'una manera molt, fins i tot a vegades crua, en quines condicions viuen, treballen, es mouen, pateixen. I jo em sento a prop d'això, de manera que potser hauria fet una cosa semblant per parlar, no sé, del pantà de Sau, que és molt més a prop i que no és el Pirineu, o de més avall de Mequinensa. No és tant el Pirineu. El que passa és que el Pirineu té tantes coses afegides que té la frontera amb França i amb Andorra. I qui diu frontera, diu contraband, diu fugues polítiques de gent que fugia dels jueus o jueus que fugien dels nazis cap a Espanya, comunistes que fugien del Franco cap a França, tota la història dels maquis, tota la història d'una cosa absurda que es va proposar el franquisme després de la guerra, que era la construcció d'uns fortins militars de defensa que van quedar mig fet i que allà n'hi ha, a Catalunya. I tot això, clar, enriqueix molt un panorama, un món que de per si, el de les obres hidroelèctriques, ja és prou intens.
Ara queda per fer la ruta literària d'allò que va passar a Cardós. Creus que seria possible o viable?
Es pot fer, però això ja no depèn de mi. Sí que hi ha llocs que es poden visitar. De totes maneres, jo sí que recomano molt als oients, als lectors, que si els interessa, que vagi, que demani, perquè això s'ha de demanar, que vagin a Tavascan a visitar la central que es diu Tavascan Inferior, que és una de les tres centrals subterrànies. Aquesta es visita i és molt interessant. Només deixen entrar 15 persones per raons de seguretat i aleshores ha de demanar prèviament o per telèfon o per internet, i em consta, jo ja l'he visitat unes quantes vegades, i sempre la gent acaba dient, o de fet acaba o comença dient, escolta, no m'imaginava que en aquestes muntanyes hi hagués tota aquesta feina, tota aquesta obres d'enginyeria. De manera que, si no una ruta literària, almenys un coneixement molt, molt, molt bo, molt directe, i crec que gairebé suficient, és la visita a la central de Tavascan.
Bé, crearàs tota una promoció turística aquí, que ja va bé, no?, conèixer més el país. Per acabar, el proper llibre, quan el tindrem? D'aquí 6 anys, com ens has fet esperar ara, o no?
Mira, jo aquest vaig saber que hi havia aquestes obres el 2010. El 2010 vaig començar a interessar-me per aquestes obres de Cardós, les obres hidroelèctriques. I el llibre l'he publicat el 2016. Aleshores, no sé què passarà, però que sóc lent, això és evident. No ho sé.
Bé, però de moment, doncs,
si
encara...
Si preguntes sobre què estic treballant, és secret del sumari.
Però ja...
Estic treballant o pensant, és a dir, coses en tinc al calaix, això segur.
Bé, doncs això era una miqueta, no? Encara que no es pugui dir, la feina la continues fent i, per tant, tard o d'hora, sigui d'aquí 6 anys, d'aquí més, d'aquí menys, et podrem continuar llegint. Bé, doncs...
Esperem que sí.
Doncs esperem-ho. Moltes gràcies, Ramon.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Igualment. Adéu. Fins aquí l'entrevista, doncs, i fins aquí el programa. La setmana vinent i tornem, ja ho sabeu, a Ràdio Terra, cada setmaneta, mitja horeta, amb tu per parlar de llibres i de literatura. Segueix-nos pel Facebook i el nostre blog, vacomvabadellibres.blogspot.com. I si tens cap suggeriment o aportació, escriu-nos a vacomvabadellibres@gmail.com. Va com va, va com volem. Que els llibres ens permetin aclarir les nostres idees per fer aquest volem una mica més solidari i sostenible. Avui, com demà, mantenim els nostres cors i les nostres ments oberts a la lectura.
A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida, va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida, va com va, va com va.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.